Hola a tothom, som la Nerea
i l'Astrid i som alumnes de l'Escola Valdiri. Som estudiants de quart d'ESO i hem triat com a servei comunitari participar en aquest programa de ràdio. Girem al món.
Benvingudes i benvinguts a un nou programa d'aquest podcast que posa en focus els drets humans, la justícia global i la cooperació entre pobles. Un espai de promoció de la pau a través de l'educació i que sorgeix un procés de deliberació entre les entitats del municipi. Tot plegat amb la col·laboració entre els instituts i el Prat Ràdio i amb suport de l'Ajuntament.
Aprofitant que recentment ha estat el 8M, en aquest nou programa parlarem sobre feministes i també entrevistarem les entitats SUTS i Alma Violeta, dues organitzacions que ens dediquen a l'activitat feminista i la lluita contra la violència de gènere, respectivament.
Arrenquem, doncs, una nova edició.
Girem al món. El feminisme és moviment polític i social destinat a igualar els drets humans. Concretament, busca l'equiparació dels drets i oportunitats entre els homes i les dones, ja que aquestes encara pateixen moltes discriminacions arreu del món.
Una reivindicació històrica que té les seves arrels fa moltes dècades i que es viu el dia a dia a la nostra societat.
Malgrat això, hi ha un dia en aquest moviment social i polític destaca especialment. És el 8M, o Dia de la Dona Treballadora. Però per què es commemora la reivindicació feminista el 8 de març?
Cal dir que hi ha moltes versions que canvien una mica el relat que va poder passar una fàbrica de cotton a Nova York i que va originar aquesta diada. Aquestes versions són les següents.
La primera és que el 8 de març és marcat a la història, ja que en aquesta fàbrica textil de cotton van morir 129 dones en un incendi provocat per l'empresari que n'era el propietari.
Una segona, també hi ha la teoria que sense voler es va cremar una peça de roba i es va calar foc a tota la fàbrica. Les dones van morir a dins perquè no podien sortir, ja que les portes estaven tancades amb una clau per l'empresari.
I una tercera és que el 1917 a Rússia milers de dones es van llançar al carrer contra la guerra, una protesta que va desembocar en la revolució i va marcar la data del Dia Internacional de la Dona.
En tot cas, el sentit general de la història és el mateix en tots els casos i lliga perfectament amb l'opressió que ha viscut la dona històricament a la nostra societat i que el moviment feminista vol erradicar.
Però ara mateix estem parlant de feminisme i en realitat el podcast d'aquest mes tracta sobre els feminismes en plural.
Quina és la diferència?
Per què ara és més adequat parlar de feminismes?
Tot això ho preguntarem a continuació a les entitats que entrevistarem.
Però abans us deixem la primera recomanació musical d'avui, Azul Mineral, de Lau Crespa.
Dije que no. Me miras a los ojos y juras que me vas a encontrar. No has visto la muralla que pinté tras tu ventana. Sé que intentarás cruzarla, es paisaje verlos escalar y caer. Sé que intentas suavizarme con un shot y confundes palabras con amor, luego ríes y crees que estuvo bien. Tus amigos callados ven. De memoria me sé tu juego. Desde niña a mí me dijeron lo que debo hacer. Guarda silencio. Siéntate bien. Es tu culpa si quieren mirarte. Si te guarda silencio. 100 años más me han querido tener bajo tierra, pero el tiempo allá abajo me ha vuelto azul mineral.
Tengo alas en la voz, dime, ¿crees que nadie se entiende?
ser. Si no quiero, no mires, no toques. Si me dañas, me van a creer. No más silencio. Puedes callar. Si nos quieres tener bajo tierra, nos juntamos abajo y hoy somos azul mineral. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años calladas, violadas y asesinadas por tu placer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer.
Avui tenim amb nosaltres a Jonan de l'organització SUTS. Hola i moltes gràcies per estar aquí.
Hola, què tal? Moltes gràcies per la invitació.
Abans de res, per què heu decidit dir-vos SUTS? Voleu dir alguna cosa amb aquestes cicles?
Doncs sí, el nom va ser una cosa, jo crec que casual, després d'una pluja d'idees, però sí volíem com visibilitzar les realitats dels que es diuen països del sud, no? O països en vies de desenvolupament. Els països són molt diversos, aleshores vam decidir que havia de ser un nom en plural, no? Per mostrar tota aquesta diversitat de realitats que tenim arreu del món.
I quin any es va fundar SUTS?
Doncs mira, tot just l'any passat vam celebrar el 10è aniversari de la nostra entitat. Es van fundar el 2014. 14.
I quins són els vostres objectius com a entitat?
D'acord, tenim molts objectius. Aleshores, jo crec que avui serà millor com parlar dels objectius en l'àmbit dels feminismes, si esteu d'acord.
Sí.
Perquè si no serà com massa ampli. Entre els diferents objectius podem destacar el tema de la erradicació de les violències masclistes, treballem per una justícia econòmica, una economia feminista que visibilitzi tot el treball que fan principalment les dones en tema de cures i tasques de la llar. Treballem també pels drets de les persones i el col·lectiu LGTBI, pels drets per la salut sexual i reproductiva de les dones aquí i en altres països també. Defensem a les defensores de drets humans i drets ambientals que en diferents països estan en risc, que rebran amenaces i assetjament, i fem una feina per visibilitzar aquestes realitats i defensar-les, no? I finalment també treballem pel tema del ecofeminisme o la justícia climàtica, que és tota aquesta lluita que barralla els drets de les dones i tota la lluita feminista amb el tema del canvi climàtic i de la importància de la cura del planeta, no? I del medi ambient.
I com treballeu per complir aquestes metes?
Doncs treballem principalment de la mà en moviments socials aquí a Catalunya i en altres països de la mà amb sòcies, es diem com contrapartes. Contraparts són entitats, ONGs moltes vegades que treballen els seus contextos a favor de totes aquestes lluites. Aleshores, recolzem la seva feina i tractem de fer com un intercanvi de la realitat que es viu aquí i de la que viuen allà.
i a on actueu?
Doncs ara mateix estem presents en els territoris ocupats de Palestina, estem també presents a Cuba, treballem a Centroamèrica, a països com Guatemala, Honduras i El Salvador, en tots aquests llocs.
I per què vau decidir centrar-vos en la lluita feminista?
Doncs perquè treballem a favor de la justícia global i de la construcció de societats globals més igualitàries i creiem que és la base, no?, per transformar la nostra societat i per trobar aquesta justícia i aquesta igualtat, no? Sense igualtat entre homes i dones no arribarem a aquesta justícia, no? A aquesta igualtat.
I per què parleu de feminismes en plural en lloc de feminisme?
Doncs perquè a dins del feminisme hi ha moltes vessants i moltes mirades i creiem que és important visibilitzar aquestes mirades, no? He parlat abans de l'ecofeminisme, que seria una d'elles, però podem parlar també, per exemple, del transfeminisme, no? En SUTS també defendem aquesta mirada del feminisme que és incluent amb la realitat i les opressions que pateixen les persones, les dones trans, no? En aquest cas. Aleshores, amb aquesta pluralitat dels feminismes creiem que som més inclusius en totes les lluites que hi ha dins del feminisme en si.
Què és la interseccionalitat quan parlem de feminisme?
Doncs és una crítica que es fa principalment al feminisme blanc, que no té en consideració altres característiques i la diversitat que hi ha en el fet de ser dona, en aquest cas, no? El feminisme hegemònic, en aquest sentit, parla i es centra en les reivindicacions de la dona blanca, urbana, cis heterosexual, amb totes les capacitats, i la interseccionalitat el que fa és fixar-se en aquestes altres característiques que tenen a veure, per exemple, amb l'orientació sexual, però també amb la raça, amb la situació econòmica, amb viure en un entorn rural, en patir alguna mena de discapacitat i tot això. Doncs la interseccionalitat en aquest sentit és important per visibilitzar totes aquestes opressions que poden estar a dins del fet de ser dona.
Per tant, hi ha persones que poden tenir diversos privilegis i diverses operacions al mateix temps.
Exacte. Sí, com aquest exercici que vam fer l'altre dia on visibilitzaven, no?, la situació de diferents persones, per exemple, no sé, d'una dona negra que a més és transexual o homosexual i que viu en un context de pobresa, com pot ser, no sé, com a Nigèria, per exemple. Ahí veiem com està patint moltes opressions, no? Tot i això, podem parlar d'un home blanc i europeu, però que és homosexual i que té algun tipus d'opressions pel fet de ser-ho. És com aquesta mirada, no? On ens fiquem en aquestes diferències, en aquestes casuístiques que fan que les persones tinguem més drets o menys drets des del punt de partida d'una cursa, per exemple, no?
Fa poc hem sabut que a través de dades del Centre d'Estudis d'Opinió que entre els nois, 6 de cada 10 joves catalans creuen que les dones posen denúncies falses. Per què hi ha hagut un increment d'aquesta percepció en els últims anys?
Doncs aquesta és una pregunta jo crec que molt, molt important i que ens preocupa com SUTS i com organització. Creiem que el treball educatiu que podes estar fent als instituts, als centres educatius, s'hauria de millorar una mica o de modificar perquè els nois i els adolescents homes es senten moltes vegades com atacats, no? I hauríem d'evitar aquest sentiment i tractar de que siguin també com part del canvi, veiem que és bo per ells també, no? Perquè perdran privilegis, però ara tenen uns privilegis en aquesta societat masclista. Hem de fer-les considerar que el fet de viure en una societat més igualitària serà millor per a tothom, no?
I com es pot combatre aquesta tendència i el fet de cada cop més joves declaren que no es consideren feministes?
Jo crec que tot està en el treball de sensibilització i d'educació fet amb cura i fet amb l'objectiu de convertir-nos en una societat més justa, no? Aleshores, el que deia abans, no? Jo crec que la clau està en fer-les sentir part d'aquest canvi i que veuen que aquest canvi serà bo també per ells.
Què podem fer en àmbits com l'escola, la feina, la família, etc., per avançar en el camí cap a la igualitat?
Doncs jo crec que és una feina que s'ha de fer tota l'estona, tots els dies, perquè en petits gestos, en petites accions, hi ha, darrere d'aquestes accions pot haver-hi com manifestacions masclistes, no? Sots parlem de violències simbòliques, no? Que fan que les persones, les dones en aquest cas, puguin tenir menys oportunitats o no puguin tenir com una mirada més ampla cap al futur quan són adolescents o nenes. I crec que en tot això, en aquests petits canvis, està la solució, no? En tots els contextos de feina, d'educatius, de lliure també.
Considereu que s'han de fer accions específiques cap als homes per revertir aquesta tendència i poder formar nous nivells de masculinitat?
Sí, totalment. Jo crec que la feina amb homes té molt sentit i aquestes dades que comentava abans ho certifiquen, no? Sí, es parla molt ara, hi ha una tendència molt jo crec que és molt xula, de noves masculinitats i de masculinitats com dissidents, no? Que d'alguna manera tracten de que els homes fugin d'aquesta masculinitat més tòxica, no? Que, per exemple, als instituts, no? La gent jove no... els homes no poden, per exemple, com... I la gent adulta tampoc, no? Com mostrar emocions i sentiments, no? Tot això és com una castració, no? Que es fa als homes i que no és gens positiu, no? Per ells tampoc, no? I treballar tot això i aquesta com a expressió de les emocions i tota aquesta feina que es fa, jo crec que és molt, molt interessant i molt, molt important.
I sou optimistes pel que fa al futur dels feminismes?
Doncs sí, jo crec que optimista, hem de ser optimistes sempre. S'estan fent molts canvis. Aquestes dades són preocupants, però crec que són com casos puntuals d'aquest moment, no? En un context molt específic. Crec que socialment estem avançant, també a nivell global. Hem de tenir molta cura amb alguns discursos com els fundamentalismes, l'extrema dreta, alguns religiosos també, no? Hem de vigilar aquests discursos, aquests partits polítics que volen com fer un pas enrere, perquè, bueno, hem de tot això que hem aconseguit, pues hem de mantenir-ho, no? I hem de lluitar perquè avancem i no fessin darrere.
Doncs moltes gràcies, Jonan, de l'organització SUTS.
Moltes gràcies a vosaltres i fins aviat.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. Cómo se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar. Un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sale. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. Cómo se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí. Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero.
Escoltar la Puerta Violeta de Rosalén. I ara podem saludar a la Dolors, de l'organització de l'Alma Violeta. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Explica'ns l'origen d'Alma Violeta.
L'origen de l'Alma Violeta, va resumit, perquè tot comença amb les retallades d'ensenyament, quan les AFAs, que majoritàriament eren dones, van formar uns grups molt potents de treball i d'activisme a la ciutat, i justament d'aquesta simbiosi i d'aquesta interacció de totes aquestes dones de les AFAs va sorgir un petit grup que va anar a veure, quan el Carnestoltes es crema, aleshores es llegeixen com uns versots, i nosaltres el que vam fer va ser llegir uns versots, però molt feministes. I des d'aleshores eren com les vídues del Carnestoltes que pujàvem allà a reivindicar tot el que passava dintre de la nostra societat amb un caire masclista. I allà va començar justament Alma Violeta. Fa un parell d'anys l'Alma Motor, perquè era la nostra ànima, va morir de càncer, i nosaltres es deia Alma, i per tant li vam posar al nostre grup Alma Violeta. Vam canviar el nom de les vídues 08820 i ens vam posar Alma Violeta. Aquest va ser l'origen.
Gràcies. Molt bonic. I digue'ns, Dolors, quina és la vostra activitat?
La nostra activitat principal és, a veure, treballar des del feminisme dins del Consell de les Dones del Prat, i el que intentem és, a veure, aspectes de sensibilització i de promoció d'aquestes idees feministes. Portem així com, jo crec que 12, 13, 14 anys, però per una banda tenim accions puntuals, que són el 8M o el 25N, també donem suport al col·lectiu LGTBI, però sempre ho fem des d'una visió de sensibilització. No som activistes que tenim una seu que acollim a dones, sinó que el que fem són accions de carrer. Per exemple, aquest 8M, no sé si heu vist les estacions de metro que posaven, doncs, amb nom de dona, que eren científiques, doncs donar a conèixer que sempre estem invisibilitzades, no? Mm-hmm. Doncs aquesta és una mica... forma part de la nostra acció. Vaja, no sé, sí? Sí.
I com ho feu per lluitar contra aquesta xacra?
Mira, nosaltres pensem que dintre de cada acció personal, nosaltres som moltes dones que treballem en molts col·lectius diferents. Hi ha gent que treballa dintre de la sanitat, de l'esport de competició, cursos, ensenyament primari, secundari, tenim gent universitària, tenim de tot tipus de dones, que el que fem és intentar que en el nostre dia a dia anar com, a veure, intervenint i tallant aquelles violències masclistes o situacions que no han de ser presents a la nostra vida, i una mica treballem diàriament aquí, en aquests, des de, vaja, o companyes que treballen en el servei, per exemple, doncs també, en tots els aspectes de lluitem en dos aspectes, en el que és sensibilització al carrer i el que és en el nostre dia a dia de la nostra feina.
Molt bé. La població hi pot fer alguna cosa en el seu dia a dia per combatre-ho?
Sí, i tant, perquè si el que, a veure, com diem nosaltres, una mica amb ulleres violetes, si detectes qualsevol petita acció que diguis, ostres, això em grinyola, això sembla que això no li farien a un home. Jo em trobo incòmoda quan em diuen això. Per què he de dir? Per què he de permetre que em passi això, no? I a poc, si t'hi fixes, jo crec que vosaltres ja no esteu disposades a suportar, depèn de quines coses. I això és fruit de cada una de nosaltres que ha anat, i dels homes igualment, no?, de la societat ha anat avançant pas a pas, i això és el que ha de fer la gent. És igual que siguin homes, dones, és igual. El que hem de fer és anar polint tots aquests aspectes que no són, vaja, que ni són equitatius ni són igualitaris, i va en contra dels drets humans de les persones. Vaja.
I últimament sentim a parlar molt també de la violència vicària. Ens pot explicar en què consisteix?
Quan un pare que té fills o filles, és igual, intenta fer mal a la seva parella o a la mare de les criatures, el que fa és fer-li mal a les criatures per fer-li tot el mal possible a la seva dona o a la mare. I, vaja, és fins i tot, és com que no tenir... Ja, tinc no sentiment, és que ja no sé, no tenen ni la idea de que són fills o filles seves, perquè, bueno, és que avui sentia, és que les assassinen per fer-li mal a un altre, és que és horrorós. La violència vicària és una de les pitjors xacres que tenim. Vaja, l'assassinat és la pitjor xacra de tot, carregar-te la vida humana d'algú, no? Però justament d'unes criatures per fer-li mal a una tercera és, deu ser del més horrorós que deu haver, vaja, sí, horrorós, la violència vicària. Vale, ja està.
Molt horrorós. I com es pot protegir els infants d'aquesta mena de violència?
Uf. Nosaltres el que moltes vegades hem parlat també i sobre aquest tema, i les lleis ja estan bé per protegir, però el que no fem és, a veure, no és que no fem, sinó que no es posa en pràctica tot el que hi ha a la llei per protegir aquests menors. I moltes vegades, això per una banda, moltes vegades la societat es pensa, no, això s'arreglarà, va, això no passa res. Mai penses que una persona pot arribar a aquests extrems i per tant tampoc estàs alerta a la veïna o a la del costat, no passarà res. És la segona qüestió que et planteges, no? I moltes vegades la tercera és la pròpia mare de les criatures, que no se li passa pel cap, és que no se't pot passar mai pel cap que el seu propi pare les usi, no? Bueno, que les assassini, no? No, és que és impossible. Hi ha molts factors, no? I costa molt de veure-ho, no? I aquí sí que s'hauria de fer com una reflexió a veure què és el que podríem fer més per intentar evitar-ho, no?
I a quin municipi va néixer i en quins actual Ma Violeta?
Mira, nosaltres vam néixer aquí al Prat, totes som del Prat. Ara ja sí que vivim al Prat. Hi ha moltes altres noies que han vingut a viure aquí, han vingut i ens han dit, escolteu-me, nosaltres també volem formar part del col·lectiu vostre. Nosaltres no tenim, no som una entitat amb un NIF que demanem subvencions, nosaltres som un col·lectiu de dones que el que fem és, entre totes, hem de fer això, doncs, o si treballem dins del Consell de les Dones perquè estem treballant algun tipus d'acció concreta, el que sigui, però ho fem entre nosaltres, no? I no han, o sigui, si hem anat a algun altre poble és perquè alguna entitat d'allà ens ha dit, escolteu-me, per què no veniu i ens expliqueu aquella acció que vau fer, a veure i com ho heu fet i així, però no hem anat a... Home, si hi ha alguna mani, hi anem, en solidaritat de les companyes d'altres municipis, però si no, no actuem en un altre municipi, ens quedem aquí al Prat.
Cada any feu diverses accions sobre el 18M per visibilitzar la lluita feminista. Aquest any, per exemple, vau fer una acció simbòlica canviant el nom de les parades del metro del Prat per noms de dones científiques. Explica'ns com se us va acudir aquesta idea i com va funcionar.
Sempre quan arriba el mes de gener fem diverses trobades per veure què és el que podem fer, què és tant... A la manifestació que nosaltres que fem des de la plaça, des de la Font del Lleó, com li deu, per tota l'avinguda fins a la plaça Catalunya, també quina és la performance que hem de fer, i aquest any doncs vam decidir que faríem el canviar el nom de les parades de metro a fora, i primer vam decidir què és el que posàvem, el que no, vam fer com votacions entre nosaltres, perquè teníem tants noms que no sabíem què fer, no? I dèiem, va, doncs posem una de cada àmbit, i vam, al final vam decidir, vam votar entre totes, vam dir, no, anem a posar les científiques, que la gent no les coneix, i com a mínim que es coneguin, i que, bueno, que comencin a veure-les, no? I... Mira, va ser una votació, vam estar parlant entre nosaltres, perquè aquest tipus d'acció són les que formen part de la sensibilització, de que la gent, que la gent les vegi, no? Que es vagi acostumant amb un altre tipus, vaja, que vagi mirant amb ulleres liles, no? Per una banda. I també quan fem tota la marxa ens preparem els lemes, què cantarem, què no cantarem, com ho farem, intentarem anar totes juntes, vaja, és una mica com la nostra festa. Així que el 25N no ho és perquè reivindiques que pari la violència, que parin de matar-nos, però el 8M és com una mica una explosió de festa, no? I de cant i de reivindicació, però una mica més lúdica. També anem a Barcelona, eh? I anem totes juntes a Barcelona i un any vam fer el violador i tota la Gran Via, la manifestació del 8M a la Gran Via, es va aturar tota la Gran Via i nosaltres vam ocupar la Gran Via de punta a punta, tot el nostre col·lectiu, i allà totes les càmeres vam sortir a tot arreu fent la performance del violador. El violador eres tu. O sigui que intentem que es vegi, vaja.
I ens pots dir altres exemples d'accions que hagueu fet i hagin tingut un impacte important?
Aquestes accions, com per exemple la del violador, va anar força bé. I no una acció concreta, sinó que el que et comentaria seria què és el que hem fet al llarg de, des d'abans de la pandèmia i ara, què és el que hem fet que al principi érem 30, perquè era el nostre grup i familiars i amigues, i érem 30, com ho fèiem a la plaça de la Vila, anàvem des de la Font de Lleó fins a la plaça de la Vila, i érem 30, cridant allà, vaja, i ara ja no som 30, vull dir que ara ja som moltíssimes dones i molts homes, evidentment, que el que fem és una mani molt més gran, i ja hem aconseguit que el 8M o el 25N, les dones que volen protestar ja saben que han d'anar mitja hora abans que comenci l'acte a la Font del Lleó, ja hem aconseguit això. I saben que vas allà, et trobes amb les dones i anem fent tot el... res, és un quart d'hora, 20 minuts, perquè no hi ha res més fins a arribar a la plaça Catalunya, però hem aconseguit que les dones es concentrin en un punt per anar a reivindicar els seus drets. I això és molt important per nosaltres, no? Perquè era un 4 i ara ja és una activitat feta, eh? Vull dir que ja està. Aquest és jo penso que és un dels grans èxits que nosaltres hem fet.
I hi ha alguna acció que no hagueu pogut fer per algun motiu?
No. Sempre no, és veritat. No ens han limitat mai a fer cap acció concreta. Sempre hem fet el que nosaltres ens hem plantejat. Evidentment que ens ho plantegem des del seny, eh? No hem d'anar ni en contra del mobiliari urbà, ni en contra... No, i a més sempre hem treballat conjuntament amb el Consell de Dones i d'aquí del Prat, i molt coordinadament, i sempre hem fet, sí, totes les accions que hem volgut fer, les hem fetes. No n'hi ha, vaja, espero que ningú ens digui no feu-les, perquè no hem tingut mai a ningú. A veure, quan hem muntat alguna instal·lació, no sé si recordeu fa anys, la instal·lació que vam muntar a la muntanyeta, a la duna, de la plaça Catalunya, van muntar un cementiri. Aquella va ser molt impactant, perquè semblava un cementiri de debò i a les nits teníem espelmetes, i era impactant, amb totes les dones assassinades i els nens de violència vicària també assassinats estaven allà. Vam fer tota una performance amb cartró per ser les tombes, i hi havia gent que passava i ens deien, o sigui, ens deien, bueno, no repetiré el que ens deien, però sempre tens a dues o tres persones que et diuen o t'increpen allò que tu estàs fent i dius, no pot ser que encara hi hagi gent que et vagi dient aquestes barbaritats, no? Ja està. Aquesta també va ser molt sonada, aquesta nostra de la muntanyeta.
Sí.
De la, jo crec que la gent se'n recorda molt i ens diuen... Ja, i després tens molta gent jove que ve i ens diu i aquestes persones que són... I nosaltres expliquem, perquè estem allà tot el dia per explicar què signifiquen, no? I, vaja, tenim força acollida, en això. Sempre hi ha dos o tres que ens diuen de tot. Bueno, l'última vegada era ¿para cuándo el Día del Hombre? I vam pensar, a veure, quan tu et planteges el dia sobre, no sé, el Dia de l'Acció Climàtica o del dia... No et planteges quan serà el Dia de la Destrucció Climàtica. És que et proposes un dia perquè... justament és un col·lectiu o és una acció que has de fer per reivindicar-la, no? No al contrari, no? Bé, doncs, ja està.
I quina acollida acostumen a tenir les accions reivindicatives per part de la població?
Doncs, a les xarxes, quan nosaltres fem les fotos i les pengem, doncs tenim moltes dones que... i seguidores nostres i molts homes i ens feliciten per les performances, per les accions que fem i fins i tot hi ha gent que ens diu ah, doncs podríeu fer això, com han fet a no sé on o en el meu poble han fet això i també el que ens passa és que ens segueixen gent d'altres pobles que ens diuen ah, doncs al meu poble farem això que heu fet vosaltres i això també... també s'agraeix molt, no? Perquè vol dir que és una acció fàcil de fer, que es pot fer, que no és difícil i que a més té impacte. I per tant, jo penso que bé. Ara recordo el primer any de tots que vam fer les paelles. Vam agafar paelles velles que totes les dones portaven a les cases d'en Puig i també hi vam posar la paella pel mànec, Manu i jo, aquí Manu i jo, amb la paella. I també vam anar a la plaça de l'Ajuntament amb les paelles i també va estar força bé. Mm.
Vale. Alguna vegada rebeu queixes o crítiques per les vostres accions?
Sí. Justament, mira, l'última, ja només l'última. Va venir el Prat al Dia a fer-nos un petit reportatge del que estàvem fent del nom del metro i vam rebre comentaris a les xarxes. Les xarxes ja sabem que ho amaga tot, no dones la cara i a vegades, doncs mira, hi ha molta gent covarda que, bueno, s'escuda allà. I allà van a començar a dir de tot el que us pugueu imaginar i més. I aleshores, clar, però és a les xarxes, és un tipus de persones que no val la pena, vull dir, ja estan en una altra línia, no val la pena anar a discutir-se ni res, ja està. Sí que les tenim, aquestes accions negatives, sí.
I ens podeu avançar altres idees que voleu materialitzar en un futur?
Som com molt actuals, és a dir, quan ens toca, per exemple, anar abans del 8M o abans del 25N, que són els dos dies de més força que nosaltres fem les accions més fortes, ens trobem un parell de mesos abans i el que fem és, vinga, pluja d'idees, vinga. I a partir d'aquí, d'idees super esbojarrades, perquè moltes vegades les tenim, arribem a un consens i, doncs farem aquesta, farem l'altra. No les tenim premeditades, perquè potser al mes de setembre hi ha una cançó que, no sé, que va molt bé per al mes de novembre, o ha passat alguna cosa que la fem, o si... També el que fem moltes vegades són les crides de tota Espanya, que són les d'emergència feminista. Hi ha unes crides que de tant en tant es fan, i les emergències feministes es fan a la nit amb una espelma o una llum, i aquestes també les fem de tant en tant.
D'acord, doncs moltes gràcies, Dolors.
A vosaltres. Gràcies.
Thank you. brindar hoy en particular, porque acá estás mirándome otra vez. Cuánta agresividad vi en esos ojos, pero hoy te vuelvo a encontrar y me las vas a pagar. No te dolió verme asustar. Así que ni lo intentes. Todo ese dolor vuelve multiplicado por cada día sufrido, por cada recuerdo, por cada llanto. No te dolió verme asustada. Voy a morderte la cara y a esperar que mueras.
Te metiste en mi razón, me hiciste creer que mi forma de vestir era una provocación. Nunca me dejaste ser, decidiste por mí y ahora estamos acá.
El precio de mi libertad, cuánto tiempo he de luchar contra tormentas. He aprendido a vivir sin miedo, aunque nadie me acompañe. Son tantos golpes sin poder curarme, que aunque lo quieran no podrán callarme. No, ¿dónde está el límite del bien y el mal? Cuántos sueños se han perdido en esta celda. Voy a decir puedo sin que las fuerzas me fallen. Yo no escogí seguir este camino y por este error yo pagaré un castigo. Que hay algo en mí que no van a quitarme. Soy mujer, no pertenezco a nadie, no tengo cielo al que mirar. No encuentro calma en mi ansiedad y aún sigo aquí dispuesta a levantarme. Sí, yo he luchado sin descanso y logré sobrevivir. Solo en un rincón vacío, envuelta en este infierno. No pasa un día sin que me arrepienta de no ser yo misma detrás de esta puerta. Que hay algo en mí que no van a quitarme. Soy mujer, no pertenezco a nadie, no tengo cielo al que mirar.
recuerdos. Son solo cicatrices, ya no duelen más. Sé que no hay solo gris en esta oscuridad. No me voy a rendir, yo volveré a brillar. Yo volveré a brillar. Que hay algo en mí que no van a quitarme. Soy mujer, no pertenezco a nadie, no tengo cielo al que mirar. No encuentro calma en mi ansiedad. Yo sigo aquí, dispuesta a levantarme. Puedo ser quien quiera imaginarme. No tengo cielo al que mirar. Y aunque no quiera, no puedo olvidar que me he fallado.
Ja hem acabat les recomanacions musicals d'avui escoltant Venganza de Nicki Nicole i Hay algo en mi de Miriam Rodríguez.
En aquesta edició de Girem al món hem arribat a les següents conclusions.
Jo personalment m'he adonat que de petita jugava amb cotxes, però això no és el que està normalitzat, ja que el que està normalitzat és que una nena petita jugui amb nines o una cuina per simular que fa el dinar. Un nen petit, en canvi, juga amb cotxes i no de superherois. I ens agradaria que les joguines no tinguessin assignat un gènere i que els nens i les nenes poguessin escollir lliurement amb què juguen.
A més, hi ha estadístiques que demostren que els homes cobren més que les dones, per les mateixes feines. Així que un altre nota de Sitges seria acabar amb la bretxa salarial.
I fins aquí el programa d'aquest mes, que acomiadem fent una última recomanació, una doble sessió sobre la violació grupal de la manada als Sanfermines del 2016, amb el documental No està sola, la lucha contra la manada, i l'obra de teatre Jauria, que ara gira per Catalunya.
Gràcies per escoltar-nos. Us esperem en la pròxima edició de Girem al món, en el qual s'abordarà el tema de les persones refugiades.